Què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més aquí a Temps Ombrívol, la Canal 20 Ràdio. Amb un servidor, el Dani Castillo, fent-vos companyia com cada dijous a 11:15 de la nit. I si sentiu la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol. A Canal 20 Ràdio, el vostre programa de les mogudes del misteri paranormals, acompanyats sempre de la millor música estranya de tots els temps, música psicodèlica, música rara, música xula. I després d'aquesta setmaneta llarga, perquè la setmana passada no vam tenir programa setmanal, doncs bueno, degut a problemes setmanals també, tornem i tornem forts, perquè doncs mira, aquesta setmana començarem a revisar un disc de psicodèlia clàssica dels anys 60, d'aquella època daurada, finals de la dècada, d'un grup que potser no us sona, o potser sí, vés a saber, que són els Blossom Tush. Jo crec que us encantaran. I si voleu, doncs comencem amb els Blossom Tush, que van ser una banda de pop psicodèlic britànica que va estar activa entre el 1966 i el 1970. Inicialment coneguda, no tenien aquest nom, eren coneguts com The Ingos, i es van canviar el nom quan van signar amb el segell discogràfic Marmalade. Doncs va començar a disparar-se, diguem-ho així. La formació original estava formada per Brian Godding, guitarra i veu i teclats, el Jim Gregan, que també tocava la guitarra i també posava la seva veu, Brian Belshaw, el baix i també la veu, i el Kevin Westlake, que era el bateria del grup. El primer disc de la banda, que és el que portem nosaltres, és el We Are Ever So Clean. És un exemple clàssic de psicodèlia anglesa per excel·lència, i tot i que no és un èxit comercial important, no és un grup que va tenir temes d'aquells que dius, hola, tothom se'n recorda d'aquest tema, és igual, estem parlant d'un grup que va fer música molt, molt xula, molt psicodèlica i molt de l'època, diguem així. Doncs temes com el Look at Me, I'm You, doncs han ajudat a donar a l'àlbum un estat de culte, ja que doncs aquest àlbum ha estat desenterrat en les successives onades de generacions de fans que han arribat anys després doncs de la moguda psicodèlica, que l'han recuperat doncs com a disc retro dels anys 60, i actualment és com una d'aquelles joies que doncs si dones amb elles dius, ostres, que xulo, no el coneixia i és molt molt xulo. Doncs jo te'ls presento, d'acord? Els Blossom Tush, amb aquest disc que portem, que és el We Are Ever So Clean, anem a sentir el primer tema, un tema que porta per nom el que dèiem, Look at Me, I'm You, de Blossom Tush.
Making me rust, and everything that I see.
Tornem-hi aquí amb aquesta actualitat que fa por. I tant que fa por. Fixeu-vos el que porto per trencar el gel, diguem-ho així. L'exdirector d'Intel·ligència Nacional revela que els Estats Units té evidència que els ovnis són extraterrestres. Doncs sí, l'exdirector d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units confirma que el país té evidència d'ovnis trencant la barrera del so sense la presència d'un boom sònic i fent impossibles les maniobres amb tecnologia coneguda. John Ratcliffe, qui va ser director d'Intel·ligència Nacional de Donald Trump, va dir que molts dels incidents amb ovnis encara no tenen una explicació fàcil. Segons les seves paraules, diu, hi ha molts albiraments dels que s'han fet públics. Alguns d'ells han estat desclassificats. I quan parlem d'albiraments estem parlant d'objectes que han vist els pilots de l'Armada o la Força Aèria i que han estat captats per imatges dels satèl·lits que participen en accions que són difícils, entre cometes, d'explicar. Sembla que al desembre el Pentàgon va rebre un termini de 180 dies per revelar el que sabia, el que significa que l'informe hauria d'estar disponible abans de l'1 de juny. Aquesta notícia ja la vam comentar aquí al programa fa una temporadeta i sembla que la cosa tira cap endavant. Doncs Ratcliffe va dir que esperava publicar a les seves descobertes abans de deixar el càrrec el 20 de gener. Bueno, doncs esperem, esperem. Imagineu-vos, imagineu-vos la bomba, no?, que podria suposar, doncs, que abans de el 20 de gener, que abans del juny, tinguéssim, doncs, tota aquesta informació desclassificada. Podria ser absolutament brutal. L'informe elaborat pel Pentàgon i les agències d'intel·ligència ha d'identificar, entre d'altres coses, les amenaces que plantegen els fenòmens aeris no identificats i si poden atribuir-se a adversaris estrangers. És a dir, que queda la porta oberta que puguin ser ovnis extraterrestres o bé algun tipus d'armament d'un altre país i, per tant, els Estats Units ha de fer la valoració de què és allò i fins a quin punt pot ser una cosa dolenta. April Haines, que és ara la directora d'Intel·ligència Nacional en l'administració actual, l'administració de Biden, el Departament de Defensa va anunciar al setembre la creació d'un equip especialitzat en els fenòmens aeris no identificats. El passat any es van publicar una sèrie de vídeos de la Marina a través de la Llei de Llibertat d'Informació, Freedom of Information Act, que mostraven ovnis movent-se a velocitats increïbles i realitzant maniobres aèries aparentment impossibles. Un dels vídeos va ser gravat al novembre del 2004, els altres dos corresponen al gener del 2015. Els tres vídeos tenien el nom en codi de FLIR, One, Gimbal i Go Fast. En els vídeos del 2015 es pot escoltar els pilots de la Marina expressant incredulitat. Els tres vídeos d'ovnis van ser registrats per les càmeres de bord dels caces FA-18. Com veieu, doncs són proves que van sortint, que es van desclassificant i que sembla que podien formar part d'aquest informe que, com he dit, abans del juny, en principi, l'hauríem de tenir a les mans, hauria de ser públic. Segons diu Radcliffe, el clima pot causar alteracions visuals. De vegades hi ha la pregunta de si els nostres adversaris tenen tecnologies que estan una mica més avançades del que pensem o del que ens vam adonar en el seu moment. Però hi ha casos en què no tenim bones explicacions per algunes de les coses que hem vist. Per tant, l'informe va una mica per aquí, averiguar si això doncs són forces que venen de fora o bé és algun tipus d'armament, algun tipus d'activitat en algun país estranger com a responsable. En fi, esperem, tinguem paciència i a veure què és el que passa. I mentrestant anem a escoltar doncs un altre tema dels Blossom Twos, en aquest cas el tema del mateix disc, el Be Late 40. I'll Be Late 40 dels Blossom Twos. Endavant.
Just a dream, I'm late, she will go, and my princess will just flow away. Hurry up.
seguim aquí amb tots vosaltres. Això és Temps Ombrívol, el teu programa de les mogudes paranormals i música rara, psicodèlica de tots els temps, aquí a Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, amb un servidor, el Dani Castillo. Recorda, sempre els dijous a 2:15 de la nit, i si sense el programa, doncs, la seva repetició, és que és dissabte o diumenge a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol. Canal 20 Ràdio. I seguim amb el nostre repasset de les notícies més rares de l'última setmana. I fixeu-vos en aquesta. Reconegut neuropsiquiatre assegura que les persones a punt de morir reben visites del més enllà. Doncs sí, en una recent entrevista el doctor Peter Fingwick, qui és neuropsiquiatre de professió i reconegut com una autoritat de prestigi en l'estudi de la relació ment-cervell, va revelar que són els visitants del final de les nostres vides i quan ens els trobarem, quan apareixeran. Durant una entrevista amb el seu col·lega, el doctor Jens Robeck, el doctor Fingwick va revelar que la gent veu visitants que no estan entre nosaltres setmanes abans de la seva mort. Segons les seves paraules, ara que és un visitant al llit del mort, són familiars, a què venen? Doncs, bueno, no ho sabem, no tenim tampoc una informació específica sobre el tema. Segons recull el diari britànic Daily Express, podem estar fora de l'habitació en la qual t'estàs morint, o poden entrar a l'habitació on estàs tu. Per tant, doncs, poden estar al teu costat. Per descomptat, parlaràs amb ells i després alguns d'ells s'asseuran en el llit i et parlaran. Per què s'asseuen al llit? Doncs sembla que és molt reconfortant per tu tenir algú assegut al llit en aquests moments. Aprenem moltes visions al llit dels morts i s'analitzen a la recerca de contingut. Es va poder descobrir que les persones més comuns que venen són parents de primers grau. La mare, el pare, es veuen molt habitualment, les parelles són molt comuns, però també es va descobrir que venien, doncs, germans, germanes, persones que no coneixes i que no són tan properes, vull dir, que són potser amics propers però que no són familiars, i fins i tot alguns animalets que es poden apropar al teu llit. El doctor Fingwick també va afirmar que els anomenats visitants en les visions són realment éssers espirituals. Va explicar que es comporten de manera diferent als familiars. Solen esperar fora de l'hospici, de l'alberg, i se'ls veu per la finestra o poden apropar-se a la porta i alguns entren. El doctor Fingwick és reconegut pels seus estudis sobre els fenòmens al final de la vida i ha recopilat centenars de casos sobre experiències properes a la mort. Els fenòmens al final de la vida són un seguit d'experiències que relaten de gent que ha estat a punt de morir, i a més el doctor Fingwick ha afirmat que la seva investigació en l'àrea pot demostrar que la ment segueix aquí després que el cervell és mort. Jo em vull quedar amb una cosa, vull fer un apunt abans de marxar a escoltar un altre tema musical, i és el fet de que aquests visitants, hi ha una part d'aquests visitants que són, doncs, amics o els familiars més propers, però el doctor Fingwick hi ha uns altres visitants que potser no són familiars propers i que són éssers espirituals que de vegades entren a l'habitació, però que normalment es queden fora, fins i tot fora de l'edifici. Qui són? Són familiars llunyans? Avantpassats que tu no has conegut mai? Aquí queda el comentari. Val? Anem doncs a escoltar un altre tema dels Blossom Twos, sí? Doncs endavant amb Blossom Twos, un tema que porta per nom The Remarkable Saga of the Frozen Dog. Amb aquest títol escoltarem l'últim tema d'avui, The Blossom Twos.
Would you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Would you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? I'll tell you a tale about a frozen dog, he's gone. Went out one day and opened up his thoughts. He's frozen then, but he's not anymore. He's got things to do, places to build. Now he's out in the countryside, digging up lots of little things to do. He's frozen then, but he's not anymore. He's got things to do, places to build.
He's got places to build, lots of places to build.
Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Now he's wagging his tail and killing flies, shouting at cows and eating woolly sheeps. He's frozen then, but he's not anymore. He's got things to do and places to build. Now he's found his true vocation in life. Fell in love with a lady who sings folk music. He's frozen then, but he's not anymore. He's got things to do and places to build.
He's got places to build, lots of places to build.
Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog?
Come and tell me where you've been, you silly little frozen dog. Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog?
Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog?
Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog?
Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog? Won't you come and tell me where you've been, you silly little frozen dog?
I recta final del programa, l'última notícia del dia, perquè un reconegut astrofísic adverteix que extraterrestres caníbals, ojo, ah, ojo al dato, estan planejant una invasió al nostre planeta.
I'm going home, my baby just woke me a little.
Això és una pel·lícula de terror d'aquelles dels anys 50 en blanc i negre, uns extraterrestres caníbals que planegen una invasió al nostre planeta. Déu-n'hi-do,
eh?
I és el Jacob Van Loon, astrofísic i director de l'Observatori de la Terra i l'Espai de Keighley, al campus de la Universitat de Keighley, Anglaterra, que ha advertit que una espècie avançada d'extraterrestres podria veure fàcilment els humans com una amenaça i acabar amb nosaltres a conseqüència. En un article publicat al portal de notícies The Conversation, el professor Van Loon explica que els primers signes de la vida al nostre planeta van aparèixer fa uns 3.500 milions d'anys, però l'univers ha existit durant més de 10.000 milions d'anys més. Per tant, és una barbaritat. Si donem per bona la teoria que la vida no és exclusiva de la Terra, és extremadament factible que alguna cosa hagi vingut abans que nosaltres i sigui molt més avançada. Assumint que aquests extraterrestres van seguir la mateixa trajectòria que la vida a la Terra i a jutjar pel passat de la humanitat, una espècie més tecnològicament avançada sovint no té en compte les civilitzacions que no han estat tan avançades a l'escala del temps a nivell tecnològic. Com quan els europeus es van trobar amb els nadius americans i gairebé els van matar per conquerir el nou món. Vindria a ser una cosa semblant. L'astrofísica explica el motiu pel qual els extraterrestres encara no s'han posat en contacte amb la Terra. Podrien considerar que els terrícoles doncs som una espècie primitiva i, a més, una espècie avançada podia acabar amb nosaltres fàcilment. Per tant, doncs, bueno, tampoc potser no els importa en absolut a contactar amb nosaltres perquè som no res, val? O sigui, podrien ser una espècie molt més evolucionada i per tant veure'ns doncs, com qui mira una formigueta, d'acord? Una notícia doncs, una mica inquietant, jo crec que us deixa amb un regustet de boca una mica així, no? Imagineu-vos, no? Que hi ha doncs, aquests éssers que sí, que ens han vist, però que passen una mica a nosaltres perquè som molt més poderosos, tenen una tecnologia molt més avançada i, per tant, no pintem absolutament res en aquest univers. I, escolteu, amb això marxem. Val? D'acord? Sí? Som-hi, doncs. It's the top of the season. Un plaer estar amb vosaltres doncs una setmaneta més, un servidor, el Dani Castillo, que s'acomiada fins la setmana vinent. No, fins la setmana vinent no, perquè és Setmana Santa, doncs fins després de vacances de Setmana Santa. Doncs així, fins la propera, petonets, abraçades, amigues i amics. Us deixo, doncs, com sempre, amb la millor música aquí a Canal 20 Ràdio i us espero aquí a Temps Ombrívol. Fins la propera, recordeu, dijous a 11:15 de la nit i si sentiu la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Doncs apa, comporteu-vos, d'acord? Vinga, adeu! As he take her, as he take her. Anytime.